migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Suposo que sí. Però heu notat, o ja s'han anunciat, que els ajuntaments pugen impostos. Pràcticament tots, eh? Pràcticament tots. Fa poc parlàvem d'ajuntaments que estaven a un peu, a fer fallida, i aquí potser pots entendre que pugin els impostos, però clar, la ciutadania tampoc té la culpa d'una gestió lamentable d'alguns ajuntaments, perquè això no, és igual, diguin el que diguin i l'excusa que posin, és una qüestió de que hi ha uns responsables que s'encarreguen de tot això, no? Escollits en les eleccions i han de posar alguna persona competent. Què passa davant de tot això? Doncs bé, la cosa està canviant. I parlarem d'impostos. Parlarem d'aquesta pujada a tots els ajuntaments dels impostos i la gran pregunta que ens podem fer és per què tots els ajuntaments pugen ara impostos? Estem parlant d'un moment en què la inflació ens està collant moltíssim. I fins i tot, per exemple, ajuntaments com Tarragona, que era un dels que tenia risc de fer fallida, l'IBI el volien pujar un 20%. Estem parlant d'una pujada important, no? Entre d'altres coses, ja parlem de zones blaves, parlem d'actuacions no recaptatòries de la grua, coses així que fan alguns ajuntaments. Doncs és veritat, ha pujat la despesa energètica. Això és veritat, la pujada de la llum no només ha afectat a les famílies, sinó també als ajuntaments que han de pagar la llum. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, per veure com es gasta els diners en l'energia, doncs fa una contractació cada 3 mesos de l'energia, en aquest cas, per veure, per controlar aquestes pujades i baixades animals que teníem fins fa res de l'energia. Ara, insisteixo, en un moment d'inflació com el que estem tenint, on ens està tocant en punts molt febles, ja no parlo de que els cotxes estiguin per les nubes, estem parlant dels aliments que s'han disparat. I quan parlem de que els aliments es disparen, estem parlant de que moltes famílies comencen a tenir un problema afegit a la hipoteca, afegit a la pujada de l'energia, problema fins i tot per arribar a fi de mes. I ara hi ha una pujada dels ajuntaments. Per què? Doncs de seguida sabrem per què. Bàsicament perquè ara ja s'ha acabat la manga anxa, s'ha acabat el café para todos, s'ha acabat allò de... podeu gastar sense problema. Tot això té una arrel clara, i l'arrel clara està en la pandèmia. Encara estem parlant d'això. La pandèmia, amb tota la crisi econòmica que ens va portar tot allò, doncs les mentes pensantes van dir, bueno, pues m'enganxa, podeis tener un déficit en los ayuntamientos, no tenéis por qué justificar y cuadrar cuentas, perquè entenem que és un moment de crisi. Passa la pandèmia, hi ha una mena de recuperació i se'ns ve la guerra energètica, la guerra d'Ucraïna, que va fer pujar els preus de l'energia d'una manera embogida i va fer petar la inflació fins a estar on estem. Doncs això es va allargar. Bueno, estem en guerra, pujant... Pues tranquils, no hem de quadrar comptes, però ara cosa canvia. De seguida en parlarem de tot això amb la Yolanda Canales i amb un expert, un professor de la Universitat de Barcelona, que és expert en economia del sector públic, perquè ens expliqui el per què la pujada, perquè no sabem si és necessària en tots els ajuntaments. En parlarem. Però només dir que benvinguts a Migdia COPE Catalunya i Andorra, que sóc el José Miguel Cruz i que aquesta tarda esperem un predomini del sol a bona part de Catalunya. La part nord és on estarem amb més núvols, de cara al Pirineu i sobretot la Vall d'Aran. Sí que esperem algun plugim i fins i tot neu. En tot cas, les temperatures a l'alça, sobretot demà dissabte. Demà dissabte sí que tindrem un dia més núvol, més tèrbol, amb algun plugim als extrems, Vall d'Aran i la Terra Alta, cap aquí, doncs podem esperar un plugim un dia més tèrbol per demà dissabte. I les temperatures a l'alça. Les temperatures a l'alça tal que podem esperar un estiuet de Sant Martí, no?, que fa honor a l'època. Doncs les temperatures van a l'alça i veurem com se'ns presenta la setmana que ve. I avui és divendres. Com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Fem la pregunta al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs continua aquesta calma a la xarxa viària, encara amb molt poc volum de trànsit, i el més important, i afortunadament, sense incidències, temps avariats que ens puguin... de circulació. Ara veiem una zona un pèl més lenta aquí a l'autopista AP7, a la zona de Barberà, en direcció sud. Aquest tram, quan enllaça amb la B30, amb lateral, sempre va una mica més carregat a aquesta hora del migdia. Com et deia, AP7, a zona de Barberà, direcció sud. I les rondes es van omplint una miqueta. De moment, la ronda litoral, per exemple, sí que és cert que presenta un tram d'aturades puntuals entre el passeig de la zona franca i el port, anant cap al nus de la Trinitat, i en direcció contrària, per volum de trànsit, lentitud entre Prim i la Barceloneta. Però vaja, encara parlaríem d'una xarxa viària tranquil·la en aquests moments, a aquesta hora del migdia.
Roger, que tinguis una bona tarda i un millor cap de setmana.
Igualment, adéu-siau.
Repeteixo la pregunta, per què els ajuntaments, o tots els ajuntaments, o la immensa majoria, diré tots, perquè és que són tots, pugen ara impostos? Yolanda Grales, benvinguda, bon migdia.
Bon migdia.
Tenim la resposta a aquesta pregunta que ens fem tots els que paguem?
Ai, jo almenys no, potser algun professor...
Li preguntarem després al professor, que ens doni aquestes explicacions.
Sí, però es donen ajuntaments de dretes i d'esquerres, que no hi ha distinció.
No, no, aquí no...
És generalitzada.
No és una qüestió, aquí només les dretes i les esquerres és quan fas la votació, després, més o menys, el patró... Bé, doncs, de seguida en parlem de tot això aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Parlem de l'Eurie Merlin. No le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños dando valor a tu hogar es... Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo. Diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, pues ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin. Profesional con más de 20 años de experiencia en reformas que te ayudarán con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yolanda Canales, tot va bé fins que ens toquen la butxaca.
Efectivament.
Benvinguda, Yolanda.
I no és poc, eh? No, que ens estan tocant ara.
Malauradament no. Per què tots els ajuntaments pugen ara impostos?
I a més que ho estan fent de forma important, eh? Segur que els nostres oients han escoltat notícies de que en les darreres setmanes s'han succeït concentracions de ciutadans a Reus, a Igualada, a Torredembarra, per protestar d'aquest increment d'impostos. I com dèiem, ho estan fent consistoris de tot tipus de color polític. Si et sembla, posem alguns exemples.
Vale.
L'IBI, que és l'impost més important, perquè és el que més gran, no?, que gestionen els ajuntaments. A Hospitalet pujarà un 3%, a Gavà un 9%, al Prat, i li miro a vostè, un
sí,
10%.
Perquè sóc pretenc.
Exacte, un 10%, li pujarà,
ja,
que
ja,
sàpiga.
Ja, poca broma, ja, sí, ja, ho sé.
I a Rubí, un 12%. O sigui, estem parlant de ciutats de la província de Barcelona, però a la de Tarragona, a Reus, l'increment de l'IBI serà d'un 12,5%, a Cambrils d'un 9,5%, i menció especial mereix Tarragona, que per la seva complicada situació econòmica, ja vam parlar d'aquest tema aquí, l'IBI pujarà un 7,5%, tot i que es preveia molt més. Va,
oh,
es va arribar a parlar d'un 20%.
D'un 20% s'havia parlat, eh?
Exacte,
sí, sí.
Però davant les protestes i les queixes, perquè és un impost molt important, doncs finalment l'alcalde ha decidit afluixar. El que pujarà un 20% serà la taxa de terrasses.
Bé, si no és per un lloc, ho farem per un altre.
Exacte. A Girona, l'IBI creixerà un 3,6%, però a altres municipis la pujada serà, sense cap mena de dubte, molt superior. A Lloret de Mar, un 11,5%, a Platja d'Aro, un 13%. I sempre hi ha l'excepció que confirma la regla. En aquest cas és Lleida, que baixarà aquest impost, l'impost de l'IBI, un 2%, tot i que ho compensarà, perquè pujarà també altres taxes, al voltant del 6%. I després està l'Ajuntament de Viella i Mitjaran, que va aprovar una actualització general de gairebé un 15%. Tracte a part mereix la taxa de residus. I aquí els increments, sí que hem de dir que en alguns casos són espectaculars. A Roses el doblarà directament l'impost. Però a Girona, Salt o Lloret s'incrementarà un 25%, i la taxa d'escombraries pujarà a Rubí un 33%.
A Roses puja un 100%.
Un 50%.
Un 50%.
Sí, un 50%.
50%, sí.
Pujarà un 50%.
Poca broma.
I sí que he dit que es doblaria, no és exactament, pujarà un 50%. I a Rubí, per exemple, la taxa d'escombraries pujarà un 33% o un 30% a Gavà. I estem parlant només d'alguns exemples, eh? Clar, i la pregunta, efectivament, que tu deies és què és el que està passant. A Tarragona es pot entendre per la situació delicada, pràcticament de fallida, però i els altres ajuntaments? I per què ho estan fent ara amb la que està caient?
Doncs farem aquesta pregunta del per què tots els ajuntaments pugen ara impostos al professor de la Universitat de Barcelona, expert en economia del sector públic, el senyor Toni Mora, que el tenim al telèfon. Toni, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Amb tota la presentació que t'he fet, ja ens pot quedar clara la cosa, perquè parlar d'impostos sempre és complicat. Toni, per què ara tots els ajuntaments pugen impostos?
Bueno, es donen potser una sèrie de situacions que porten cap aquí, no? És a dir, recordem també que potser venim d'un període de la Covid de fa uns anys, però que els ajuntaments d'aquest període doncs, no van incrementar impostos, perquè és el que tocava, no van incrementar impostos, i prestar més serveis públics o incrementar la despesa. Tot això estava lligat també a que ens podíem saltar a les regles fiscals, no? És a dir, els ajuntaments en aquest cas podien generar dèficit o gastar més del que ingressaven.
D'acord.
Cosa que això no es pot fer normalment. Val? I venim d'aquest període així una mica doncs, complicat de no incrementar... Mm. Quan hi ha impostos, pensem en impostos també, o també en taxes, perquè el ciutadà...
Sí, sí, sí. Parlem de totes aquestes qüestions, taxes, sí, impostos... Llavors, la primera conclusió a la que arribo, Antoni, pel que dius, és que ara s'estan fent les pujades que no s'havien fet abans per qüestions pandèmiques.
Per qüestions pandèmiques, i també un altre element també tenir en compte és que també venim d'unes eleccions municipals de fa uns mesos. Per tant, que també diríem... Home, no,
vale, vale.
No, en el bon polític, és a dir, abans d'eleccions no pugis impostos, i quan, en tot cas, quan has de pujar o modificar és just després de les eleccions. Això també és una variable a tenir en compte.
En alguns ajuntaments podem entendre que això passi, però en tot és necessari?
En certa manera, amb tots no ho sé, però amb la majoria pot ser que sí. És a dir, no hi ha només el tema d'aquells ajuntaments que potser doncs, tenen un endeutament elevat i, per tant, cal tenir en compte que això, que també portem uns anys, on s'ha anat incrementant el tipus d'interès. Per tant, si puja el tipus d'interès, s'incrementa l'endeutament. És el mateix cas que una família, no? És a dir, que a mi si tinc una hipoteca variable i puja el tipus d'interès, cada mes pagaré més hipoteca. En el cas dels ajuntaments, si són ajuntaments amb un endeutament elevat, passa el mateix. Per sort, la majoria d'ajuntaments a Catalunya tenen un nivell d'endeutament baix, o aquest la feina ben feta des de fa més de 10 anys. Per tant, la majoria d'ajuntaments no tenen un excés d'endeutament i n'hi ha aquesta variable. Però ja sí que hi ha altres variables, que és l'increment de costos.
En aquestes circumstàncies d'inflació, on hi ha moltes famílies que, ostres, perquè a les famílies també els han pujat els preus, sobretot als aliments, al cistell de la compra, que és un d'aquells punts molt delicats, no? Podríem posar, per exemple, el preu de l'oli, hi ha moltes coses, no?, per culpa de la sequera, etc. Mm-hmm. Clar, què fan els ajuntaments per intentar, o si no, si es pot fer, pujar menys impostos i tancar més coses, coses o departaments que no siguin essencials? M'explico el que on vull anar a parar?
Sí, entenc que el que dius, és dir, aquí hi ha com dues solucions, no? És a dir, bueno, una opció seria aquesta que comentes, és a dir, doncs, potser que els ajuntaments redueixin impostos, i per clar, això volia dir que per quadrar els números, perquè això també és una obligació que tornen a tenir a partir de l'any que ve els ajuntaments, que han de quadrar els números...
Doncs, fins ara no havien de quadrar números? Fins ara estava permès que hi hagués un dèficit sense quadrar números?
Bueno, fins ara, diguem-ne, hi havia degut a la situació de pandèmia i després de la situació, diguem-ne, complicada de la guerra d'Ucraïna, doncs la Unió Europea permetia a les administracions públiques no complir amb els regles fiscals.
D'acord.
És a dir, tu podies generar un cert dèficit, no? És a dir, donada la situació, diguem-ne, doncs de...
Excepcional de la situació, sí.
Excepcional, però diguem-ne, l'any que ve tornem a la disciplina fiscal, per dir-ho d'una manera, i tothom, sobretot els ajuntaments, doncs han de quadrar. Llavors, per quadrar, o bé, si vols baixar impostos, has de deixar de prestar serveis o prestar-los amb menor qualitat, o bé, hi ha una altra opció. Aquesta és més complicada, entenc jo. És a dir, a la ciutadania doncs estem acostumats a voler uns serveis i a vegades els ajuntaments són una administració de proximitat i costa dir que no al ciutadà. Una altra opció també és dir, és fer pedagogia i explicar, no? I potser s'incrementen els impostos, però, per altra banda, com es gasten aquests impostos i aquestes taxes, no? És a dir, es gasten potser prestant uns serveis que si no la ciutadania, si no els tingués, se'ls hauria de pagar amb un preu més elevat a la seva butxaca. No sé, per exemple, doncs una llar d'infants municipal, no?
D'acord.
Potser doncs, tens un preu molt més reduït i tu pots portar la teva criatura a una llar municipal i tu et permet doncs, seguir amb el teu horari laboral. O, una altra cosa important, ens centrem molt potser en les pujades d'impostos, no? Que diem, doncs a l'IBI ha pujat un 5%, un 10%. Home, sí, però també a vegades hem de mirar una mica més enllà i ja també només la pujada de l'impost o del tipus impositiu, sinó que en aquest impost a vegades també hi ha bonificacions o algun tipus de bonificació que doncs, sobre, per exemple, temes de plaques solars o sobre si ets una família nombrosa també pots pagar menys IBI o els ajuntaments també una mica busquen aplicar algun tipus de subvenció o d'ajut fiscal vinculat en aquest impost.
D'acord.
En cas d'això de famílies nombroses o situacions socials complicades.
D'acord, sí.
Que hi ha una altra cara, no? A part de la pujada d'impostos, hi ha una altra cara de la moneda.
Toni, què passa si un ajuntament no quadra o l'any que ve no pogués quadrar números? En aquestes situacions, quan passa una cosa així, què passa?
Sí, bueno, en aquest cas, diguem-ne, aquí, diguem-ne, durant tot l'exercici, diguem-ne, no hem d'esperar a que s'acabi l'any per dir, doncs, no hem quadrat, sinó que des de l'any 2012, que veníem d'una altra crisi econòmica complicada, doncs es va aprovar una normativa molt estricta, sobretot amb els ajuntaments, amb totes les administracions públiques, però sobretot amb els ajuntaments. Llavors, què és un ajuntament cada trimestre o de manera periòdica? Ha de fer un seguiment del seu pressupost i ha d'enviar aquesta informació al Ministeri d'Hisenda. Per tant, hi ha tot un control, no? Tota una tutela financera durant l'any i, per tant, tu vas veient si vas desviant o no i, per tant, pots prendre mesures abans d'arribar a 31 de desembre. Però si arribem a 31 de desembre i el número del pressupost no està quadrat i hi ha dèficit, a partir d'aquí doncs, es poden activar algun tipus de mecanismes de tutela financera cap als ajuntaments, que en aquest cas qui exerceix a Catalunya és la Generalitat, i s'hauria d'aprovar un pla econòmic financer. És a dir, aquell ajuntament, en el proper any, doncs, haurà d'aprovar un pressupost amb unes mesures que tornin a equilibrar el seu pressupost, un pla financer.
Doncs, senyor Toni Mora, professor de la Universitat de Barcelona i expert en aquesta economia del sector públic, escolta, gràcies per haver respost a les preguntes i haver-nos donat aquestes explicacions. Molt amable.
Home, no, gràcies a vosaltres.
Supongo que he fet una pregunta i ara la Yolanda m'està escrivint. Yolanda, I la Generalitat per què no?
Clar, és injust quan efectivament és el que diu ell. Moltes vegades els ciutadans tenen els ajuntaments com l'administració més propera.
És la que
truquen a la porta, per dir d'alguna manera.
Sí, sí. I bé, per què collen tant els ajuntaments i no, per exemple, la Gene? Bé, Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Doncs de seguida actualitzem titulars de la jornada d'aquest divendres dia 10 de novembre, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera.
¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hoy quiero contarte una historia que protagoniza un soldado ucraniano y su mujer. La historia tiene como escenario la ciudad de Zaragoza. Sí, sí, se casaron entre las bombas del campo de batalla en febrero del año pasado. Acaba de nacer una hija, Dayana.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido. España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de ciento y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest divendres dia 10 de novembre. Hora d'actualitzar els titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Molt bona tarda. Doncs mira, la futura llei d'amnistia, de la que poca cosa coneixem, posa en perill real l'estat de dret i perjudica també la fiabilitat d'Espanya davant d'Europa. Ens ho ha dit la catedràtica de dret constitucional Teresa Freixas en unes declaracions a COPE Catalunya i Andorra, a les que també ha advertit que si es posa en pràctica l'acord en matèria judicial entre Junts i el PSOE, algunes sentències poden ser supervisades i reconduïdes establides per les comissions polítiques al Congrés dels Diputats, que hi ha unes comissions que han pactat ja les dues formacions. Freixas ha recordat també que els independentistes sempre han volgut controlar la justícia i en aquest sentit ha posat en valor un fet molt poc habitual. Tots els estaments judicials, des de jutges fins a fiscals, fan pinya i s'han posat esquenes a aquesta ingerència política sobre la justícia, diu que trencarà la separació, o que trenca la separació de poders. Ja que parlem de jutges, marxarem també d'aquí una estoneta fins als jutjats de Barcelona. Aquest matí han declarat els primers policies i guàrdies civils investigats per la seva actuació durant la celebració del referèndum il·legal del dia 1 d'octubre. Les declaracions d'avui arriben gairebé un any després que el jutge tanqués la instrucció del cas, que té un total de 45 agents processats. Segons el magistrat instructor, els fets denunciats podien ser constitutius d'un delicte de lesions i contra la integritat moral, mentre que els agents s'han lamentat a les portes dels jutjats que l'1 d'octubre de l'any 17 els van apedregar i ara se'ls apedrega institucionalment. Els escoltarem a l'informatiu migdia. I a l'Hospital del Mar, doncs, posen en marxa un programa molt interessant a l'unitat de cures intensives, en col·laboració amb la Fundació Affinity i la Universitat Autònoma de Barcelona. Dos gossetes estaran treballant en aquesta UCI. L'objectiu és estudiar els beneficis que aporten els animals a la unitat de cures intensives. I també explicarem detalls de com la Sagrada Família celebra aquest cap de setmana la finalització de les Torres dels Evangelistes. L'esdeveniment, pels qui no puguin assistir-hi, diumenge a la tarda, també es podrà veure en directe a través de la pàgina web oficial de la Basílica de la Sagrada Família. Fixa't tu, per tot. I de tot avui, eh?
I tant. Tenim per tots els gustos, a més, eh?
Carlos, sí,
gràcies, bon cap de setmana, però abans m'has d'explicar... No, jo mai m'oblido, eh?
Vols dir que no?
Home, no, perquè...
El que passa és que se'm recollim amb el de la...
Recollejo... Bé, que tenim converses demà dissabte a les 12 del migdia.
Converses com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, ens acompanyarà demà dissabte a fer un aperitiu i també el dirà el president del grup parlamentari de Ciutadans, a la Cambra Catalana, el senyor Carlos Carrizosa. Moltes coses a parlar, el futur de Ciutadans, tot el que envolta la futura investidura del president del govern central, el senyor Pedro Sánchez, i la manifestació que hi ha prevista el diumenge. A la ciutat de Barcelona, més que manifestació, concentració a les 12 del migdia, plaça de Sant Jaume, per dir no a aquesta llei d'amnistia i també per dir no a aquests pactes que han tancat, aquest acord que han tancat Pedro Sánchez i els independentistes de Junts i Esquerra perquè ell arribi a la presidència de nou del govern d'Espanya. Eh?
Hi ha molta teca per tallar amb el senyor Carrizosa, eh?
Sí, senyor,
aquest dissabte
sí,
serà força interessant el converses. Gràcies,
molt bé,
Carlos.
No te'l perdis, adéu.
Gràcies. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil, com estàs? José Luis.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Va, farem un crit. Aleix García, selecció.
Es veia venir, no serà que
I
no
tant,
es veia venir, eh? D'una de la gran temporada que està fent el Girona.
I tant.
De la mà del seu cervell, Aleix García, l'home que reparteix el joc en el mig del camp de l'equip de Mitchell, que és una de les novetats de la llista de Luis de la Fuente de cara als propers partits d'Espanya. Xipre-Espanya, Espanya-Geòrgia, toca rematar com cal i com Déu mana, doncs, aquesta classificació per la propera Eurocopa. I Aleix García és una de les novetats d'una llista amb experiments, eh? Perquè ha entrat Àlex Remiro, el porter de la Real, recordem la lesió de Kepa, el porter del Madrid, ha entrat Riquelme, ex del Girona, ara l'Atlético de Madrid, i ha entrat Grimaldo, un lateral esquerrà amb origen ADN Barça, amb origen La Masia. Del Barça, en aquesta llista, Íñigo, Gavi, Lamine Yamal i Ferran Torres. En aquesta llista de la selecció absoluta podria haver entrat perfectament Marc Guiu, però és que Marc Guiu està jugant amb d'altres jugadors del Barça al Mundial sots 17. Estem jugant contra Canadà. Hem obert el marcador. Espanya 1, Canadà 0. Sap qui ha fet el gol, senyor Cruz?
Qui?
Marc Guiu.
Home.
Una rematada de cap pel curt del porter, per l'esquerra del guardameta de Canadà. Pam! Està autènticament...
Marc Guiu està...
inspiradíssim, aquest jove valor de la pedrera del Barça.
Tant de bo continua així, eh? Tant de bo.
Sí, l'actualitat del Girona, que evidentment ens portarà a parlar molt i molt d'aquesta convocatòria amb l'absoluta d'Aleix García. I pel que fa a l'Espanyol, sentirem Luis Miguel Ramis, el tècnic de Tarragona, que ja ha parlat de cara a un partit, doncs, important, que pot marcar tendència en la temporada. Pel que fa a l'Espanyol, aquest desplaçament a Alcoraz per jugar contra la Societat Deportiva Huesca. Diuen que entrenador nou, victòria segura. Anem a veure si combrega o no combrega amb aquest principi el nou tècnic espanyolista. Com sempre, divendres, la prèvia de la jornada de segona divisió, també amb l'Andorra, la primera federació, on tenim un interessant derbi Barça-B-Sabadell, derbi català,
sí.
I en plana poliesportiva. Tenim aquest vespre en Eurolliga un Barça-Estrella Roja, recordem, amb Rokas Jokubaitis i Nicolás Laprovítola. No estarà Adam Hanga, ara, a l'Estrella Roja, ex del Barça, ex també del Madrid. El Barça d'handbol ja està en semifinals de la Superglobe. Demà li espera el Fuxe Berlín i estarem també a la prèvia d'un derbi a la Lliga de Futbol Sala entre Santa Coloma i Barça a pista colomenca.
Estem farcidets, eh? Farcidets.
És un divendres de prèvies, un divendres sí. a l'ús.
Doncs ja sabeu, tota l'actualitat esportiva de casa l'actualitzem a Esportscope quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda amb el Joan Batllori. José Luis, moltes gràcies.
Que passi vostè un bon cap de setmana, que possiblement el proper cap de setmana encara sigui millor.
Igualment li desitjo, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu, gràcies. Igualment, mira, de seguida parlarem de riure. Estem en una època que ens cal riure d'alguna manera perquè no tot són drames. Mirem on mirem, tenim problemes i això ens pot afectar molt a la psique i a l'esperit. Però al Teatre Victòria, aquest dissabte, actua Miguel Lago. Miguel Lago és aquest humorista mordaç, que mossega, que diu coses, però les diu d'una manera que pot riure, en tot cas, eh? De seguida parlarem amb ell d'aquesta actuació d'aquest dissabte al Teatre Victòria de Barcelona i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tiempo de cine.
Eso me ha pasado a mí, que ha llegado un momento que no me he enterado de la película.
Tiempo de moda.
La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70.
Tiempo de risas.
Decís eso a Miguelito, ahora va Miguelito y pregunta, ¿por qué no has celebrado luego?
Tiempo de amigos, tiempo de ciencia, el tiempo.
¿Por qué pasa? ¿Está lloviendo hoy en Sevilla o no?
Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana.
Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Valencia. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Deportivo Alavés. Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla, Betis.
El que quiera radio, que venga Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Matar a un ruiseñor con Gregory Peck. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena.
L'humor avui en dia té, diria que la pell fina en aquest cas, però s'ha de tenir un sentit de l'humor. Què seria del planeta i de tots nosaltres sense un sentit de l'humor? A més, clar, primer, segurament hem de començar a riure'ns de nosaltres mateixos. Possiblement aquesta seria la base i la clau. Parlem de passar-ho bé. Si aquest dissabte ho voleu passar bé, tenim una recomanació que bé, acerto segur, és un encert segur, no? Em refereixo al show del Miguel Lago, el show Lago Comedy Club, que gaudirem aquest proper dissabte, demà passat, dia 11, a 11:15 de la nit, al Teatre Victòria de Barcelona. És una aposta segura, no pots dir, no, no, és que igual no... No, no, està claro que va a funcionar. Tenemos a Miguel al teléfono. Miguel, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias. Sí, yo creo que va a funcionar. Yo de verdad creo que va a funcionar.
Esas espíritus, creo que es el espíritu.
Hombre, claro. Mira, ya para el Teatre Victòria, que es... Al final, yo llevo muchos años viniendo a Barcelona, he actuado... De hecho, mi carrera teatral comienza en Barcelona, cuando yo me meto jueves, viernes y sábados durante 6-7 meses en el Teatre Muntaner, en esa sala pequeñita allí en Carrer Muntaner. Ahí es donde empiezo. Y ahora, de repente, tengo la oportunidad de presentarme en un teatro enorme, importante, el Teatro del Mago Pop, ni más ni menos.
Sí, señor.
Este sábado a las 22:30, con un espectáculo que lo que es, sobre todo, es profundamente divertido. O sea, ya no le he cambiado el título. Mira, yo antes hacía espectáculos unipersonales con título, todo al negro. Miguel Lago pone orden, soy un miserable.
Sí.
Ahora he decidido llamarlo Lago porque el espectáculo soy yo. Y me permite tener ese espíritu de comedy club que hace que pueda cambiar el texto de manera constante. De hecho, a aquellos oyentes que me hayan visto en la temporada 22-23 en Barcelona, les puedo garantizar que, pese a que en el cartel pone Lago, no es porque sea el título del show, es porque ahora el show soy yo y hay que verme a mí. No voy a repetir una sola broma de las que hice en mi anterior y última visita a Barcelona.
Eso es lo bueno,
porque
¿no?
Eso es el espíritu de este show, cambiarlo todo.
Cambiarlo, o sea, y supongo que la actualidad te da mucha chicha para ayudarte a cambiar todo esto, ¿no?
Siempre, porque al final me he dado cuenta de que es el punto de vista y la emoción de la semana. Es decir, yo estoy contando toda mi carrera. Estoy contando lo muy antiguo y estoy contando lo que estoy escribiendo en el AVE yendo a Barcelona. O sea, lo estoy contando todo. Y la actualidad tiene un punto, evidentemente, presente. Pero ojo, que esto sí quiero que quede claro, sin chapas. No soporto, no puedo como espectador, ahora hablo, llegar a un teatro a ver a un cómico que me suelte una chapa con su ideología, con sus ideas.
Moralista.
Sobre todo dando lecciones. Ay, mira, de verdad, me da una pereza, porque yo sé que el espectador medio sale y dice, mira, yo voy a reírme. Entonces yo es lo que garantizo. Espectáculo 100% libre de chapas y con muchísima, muchísima risa. Evidentemente apunto a cosas de la actualidad, pero ¿cómo no voy a apuntar a cosas de la actualidad? Porque soy un artista vivo que escribe a diario y que intenta señalar al rey desnudo. Pero más allá de eso, les aseguro que no hay chapas y que lo que hay es morirte de la risa. Yo creo que soy el cómico de España que más ritmo de carcajadas tiene. O sea, hay momentos que tengo que yo frenar para que no os ahoguéis.
Pues,
de verdad, con
esto ya, en fin, ¿qué más se puede decir, no?
No, o sea, no, es verdad. Mira, en Barcelona me ocurrió...
No hace falta que te venda yo, ya te has vendido solo. O sea, esto es fantástico, hombre, Miguel, que me estás ahorrando un trabajo...
Hombre, es que hay que venderlo.
Claro, mira, claro,
en Barcelona
claro.
Está José Corbacho de testigo.
Sí, sí.
No me va a salir ahora el nombre del teatro, pero bueno, a mí me llamó la atención que a mitad de función veo tres chavales, 20 y pocos años, tres muchachos que se levantan y se van. Y yo pensando, uy, pero a mí ahí se me ha levantado gente ofendida, pero yo pensando, ¿tres chavales que están dispuestos a todo, la chavalada? ¿Cómo es esto posible? Entonces, al acabar la función, le pregunté a mi equipo, digo, oye, que se han ido tres chavales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y me dice mi equipo, no, tranquilo, el problema es médico. Digo, no me digas, ¿qué ha pasado? Dice, no, que uno de los chavales tiene la condición, tiene una cardiopatía. Entonces, se estaba riendo tanto que se empezó a encontrar mal. No aguantó, dice,
pobre.
Es que me va a matar. Entonces, a través del portal de venta, logré contactar con estos muchachos y les invité a que vinieran a ver la segunda mitad del show a la siguiente semana. Entonces, el muchacho vino y entró al minuto 45. Y pudo ver la función entera repartida en dos porque el cuerpo no le aguantaba.
Oye, fíjate qué cosa. Pero qué pedazo de anécdota, ¿no? O sea, es una anécdota impresionante esta.
Claro.
Claro, si quitamos a los ofendidos.
A mí me lo ha dicho Jordi Évole, me ha dicho, no puedo ir a verte porque ya sabes que con la condición esa que tiene, dice, voy a morir. Entonces no puede venir. Pero se desmaya en el minuto 7, ya está desmayado, Évole.
Miguel Lago, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y disfrutaremos de ti este sábado en el Teatro Victoria. Muy amable.
Entradas a la venta a Teatro Victoria 22:30 Lago Comedy Club, en el Teatro del Mago Pop, que voy a estar haciéndole bromas al Mago Pop directamente. Igual, no sé, igual le toco algo y aparece el helicóptero. ¿Te imaginas que estoy yo hablando y aparece el helicóptero ese que hace aparecer?
Sí.
Hostias, ¿y esto? Pues para que veas.
Puede ser. Miguel, un abrazo muy grande, que seas feliz y lo disfrutes.
Siempre. Chao, chao.
Chao, chao. Doncs gaudirem al Teatre Victòria del Miguel Lago per fer unes risses. I ara, si no aneu al teatre, podem entretenir-nos amb les pantalletes, no? No em refereixo als mòbils, ni jugar, però sí al cinema i plataformes. De seguida en parlem de cinema amb el Teix Encau aquí a migdia, a COPE Catalunya i a Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
¿Quieres bajar de peso? Ya no hay excusa. Pásate al plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec. Es drenante, te deshinchas y como afirma Enriqueta del plan 1-2-3, en solo 3 semanas verás los resultados.
Y en noviembre es ideal para hacerlo, para llegar con 4 o 7 kilos menos en Navidad.
La primera semana, detox.
Limpias, depuras, eliminas toxinas y pierdes más de 2 kilos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriga, combates el estreñimiento y bajas más de 3 centímetros de volumen.
Tercera semana, las cápsulas.
Que son captagrasas, saciantes, adelgazas y el resultado de 4 a 7 kilos menos. El teléfono 650-51-52-53 no son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. Y lo recibes en tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. Y hoy para ti, la mejor oferta con tu plan 1-2-3.
Las 3 infusiones, detox más drena más lipo más la faja reductora y adelgazante con efecto sauna gratis con tu plan 1-2-3. Llamando al 650-51-52-53. Es económico y los resultados en tu báscula de 4 a 7 kilos menos para recibir la Navidad con una figura 10. 650-51-52-53.
Xavi, preocupat per recuperar el joc de l'equip. I nosaltres ho seguim de molt a prop amb els números 1 de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la COPE.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça a la vez.
Manolo Olivero, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, pues hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntaria a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs és el moment de parlar de cinema, del teatre. El cinema, més o menys, és el mateix, només que... Anava dient pel·lícula, però és que això ja no existeix en pel·lícula. En tot cas, és en digital. Teix Encau, com estàs?
Bona tarda, Josep Miquel Creus, com estem?
Molt bé. Doncs...
Antigament a 24 sí. fotogrames per segon.
Sí, senyor.
Antigament.
Antigament, eh? Ara, en funció de què volíem fer les 60 fotogrames per segon, però quedava tan realista
sí.
que van dir, no, ui, 60 fotogrames, això queda demasiado realista i no mola.
I en super ultra 4K, que veus no. el petit gra que té a la barbeta qualsevol actriu que no li agrada que es vegin els...
L'alta definició va resultar un fracàs per això, perquè els sí. decorats semblaven decorats, no semblava una realitat. I llavors aquest és el problema de l'ultra high definition.
Saps de qui és la culpa? La culpa de todo la tiene Yoko.
La culpa de todo, Yoko
no. La tiene Yoko Ono, pero qué no, pero canso, la, culpa de la culpa de todo la tiene George Lucas. Que va transformar sí, el cinema al digital.
Escolta'm, què portem avui?
Doncs mira, tenim com a estrena, per tots els fans de Marvel, tenim l'última pel·lícula, la número 33, ja. 33. The Marvels.
Carol Danvers, la hija pródiga de la Vía Láctea.
Nick Furia,
mi hombre favorito de un solo ojo.
¿Qué tal todo por ahí?
Ya sabes.
¿Com estan exprimint la saga Marvel? Què passa, que no tenen cap altra cosa que els hi doni pasta?
Impossible mantenir el nivell durant 33 pel·lícules.
És impossible. Impossible.
Un tràiler horrorós, horrorós.
Sí, no, no
sí, 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 és força horrorós. Jo penso que estem en els moments més baixos de Marvel, però pressuposo que això és una època de transició i que després tindrem una gran pujada. Espero, espero. Aquesta, com et dic, això és una pel·lícula de transició a l'espera dels grans fitxatges nous de Marvel que faran una nova versió dels Quatre Fantàsticos i de los X-Men, dels quals no tenen els drets, o fins ara no tenien els drets, però els han adquirit i això seran els personatges potents que tenen carisma, però de moment estem en un desert, en un desert.
Dóna la sensació que ja aquestes pel·lícules de Marvel no es poden veure de forma independent perquè estan interrelacionades sí. entre elles i o ets molt fan, saps? Molt fan sí. o estàs perdido.
Saps quin és el problema? Que hem passat de lo que eren problemes terrenals, com per exemple els que té a l'Spiderman, que és el tu vecino y amigo, tu vecino, clar, és el veí, doncs té els mateixos problemes que tu, els problemes de la universitat,
sí, sí. De la nòvia, de la nòvia, sí, sí.
De la seva tieta, i hem passat a les dimensions còsmiques, a la qual, doncs, qualsevol cosa que facis té una repercussió...
és magnífic, això, eh?
Clar, clar, amb els multiversos, clar, o sigui, tu atreus un mocador i explota un planeta a l'altra banda de l'univers, no? I estan agafant aquesta línia per arribar a batalles còsmiques superèpiques i, clar, doncs, són problemes una mica aliés a la gent, no? Que de moment sembla que no estan entrant.
Bé, veurem què tal, si no està massa escaramada ja aquesta saga Marvel sí. i com a continuar.
Aquest és la gran estrena d'aquest cap de setmana.
El gran blockbuster.
Sí, tenim també un petit documental que a tu t'agradarà molt, que està a petites sales, que es diu Rioja, la tierra de los mil vinos, que és un documental petit que produït per Morena Films i dirigida per José Luis López Linares.
Aquest m'agrada, i on està això?
Això, doncs, està als cinemes.
Als cinemes?
Sí, espero i suposo que arribarà a petites plataformes. Imagino que Filmin, que és la que agafa coses
així. I un tipus documental d'aquesta tipologia, sí, cinemes?
Sí. Home, a vegades arriben coses d'aquestes. És una cosa molt petita que passarà desapercebuda i que, doncs, ens parla una mica de la producció de vi. Però et vull passar ja directament a una altra cosa. Anem a plataformes. Vols passar un bon cap de setmana gaudint de les plataformes?
Bé, bueno, doncs, jo sempre ho intento, sí.
Sí, doncs anem a HBO i agafem un títol del 2017 que es diu King Kong a la illa Calavera.
Son imágenes de una isla del Pacífico Sur.
El lugar donde mito y ciencia se encuentran.
Utilizamos explosivos para hacer temblar la tierra y así mapear la superficie de la isla. Están tirando...
Uy, ya está, explosivos, ya está, ya.
Explosivos.
Explosivos, ya despiertan a King Kong.
Bien.
He vist la peli aquesta.
L'has vist?
Sí, sí, ja l'he vist, l'he vist.
Et va agradar?
Entretinguda.
És això, no busquis quelcom més.
No, és la base de King Kong, que és aquest mono enorme.
Sí, clàssic del cinema de tota la vida.
I aquí has de buscar com què decoren esta vez a King Kong.
Això mateix. I et pots fer un bon cap de setmana de només monstres gegants.
Sí,
i dius, me'n vaig a HBO i veuré, primer, Godzilla... Tenim el Godzilla. Després veurem el King Kong a la illa de la Calavera, una pel·lícula de l'any 2017, amb personatges Marvel, perquè està precisament la protagonista de The Marvels, la Brie Larson. Tenim el que fa de Loki, el Tom Hiddleston, sí. I tenim el Nick Furia, que és el Samuel L. Jackson. O sigui que és una mica, un poco más de lo mismo, i amb efectes visuals espectaculars. Doncs això, fem el primer el Godzilla, després fem el King Kong a la Skull Island, i després farem una mica també de...
Però que King Kong, l'argument de la pel·li, per la gent que ens expliquin de què va això. Vull dir, bàsicament és un grup de científics que se'n va a aquesta illa Calavera,
i
la lia Parda.
Hi ha una mega empresa que es diu Monarch, que sap que a la Terra fa molts anys hi havia un grup de monstres gegants que es deia que ells els hi posen el nom de titans, i doncs volen tornar a descobrir-los per fer experiments, si podem aprofitar per fer doncs guerra biològica o el que sigui, no?
I se'n van a la calavera a buscar aquests bitxos.
I se'n van a buscar-lo i a veure què podem treure d'allà. Per allà on passa l'home, tot malament. Sí. L'home es pensa que és l'amo del món i no és així. I doncs, això, doncs, no pensis. Treu el teu cervell del cap i corre. No pienses.
Corre.
Què està passant? Corre, tu, calla. No miris enrere. No miris enrere.
Corre, que te come el bicho.
No miris enrere. I tenim, doncs, això. Tenim el Godzilla, rei de los monstruos, sí. I després tenim el Godzilla contra King Kong.
Oh,
palos i pinyos i no pensis, corre, explosions, edificis que cauen, pànico entre les multitudes i efectes especials, ja està. I després, per rematar-ho, doncs fem el Megalodon 2, un tiburon gegant. Què més vols?
Bitxos enormes que pururaven per la Terra, però sempre hi ha un gran heroi que ens lliurarà d'ells.
Espectacle.
Espectacle, sí, correctament.
I per acabar, doncs, amb una mica de pensament, una cosa diferent, ens anem a Filmin i veurem la tercera temporada d'una gran sèrie de thriller,
sí,
i de cinema noir, que es diu Darnes, el caso final.
Anoche tuve de nuevo pesadillas. Siento que alguien me sigue. No puedo ver quién es. Y luego aparece él.
Darnes, com el títol, sí, de la pel·lícula del nostre del Jaume estimat Balagueró. Jaume Balagueró.
Sí, això és la tercera temporada d'una gran saga de... És una sèrie, sí, que consta de tres temporades. I aquesta és l'última temporada. És una sèrie de la qual gairebé ningú parla. És d'origen danès i ens porta a Dinamarca i recrea els ambients que estan força de moda de lo que és el noir nòrdic, que és això, és casos força versemblants,
sí,
i tenim una protagonista femenina que és una ajudant de la una consultora de la policia. Perdona, una noia que els ajuda a fer perfils psicològics dels qui poden ser sospitosos de crims.
Uh-huh.
La primera temporada és espectacular, per mi és un 10, és increïble. La
segona... I tot va al voltant d'aquests casos que van fer, sí, aquest retrat robot aquesta senyora, no?
Sí, i podria ser una sèrie de true crime, podríem ser casos reals, sí, el que passa que és ficció, però te'ls creus. I té força de girs de guió. Són sèries d'aquestes amb sorpresa.
Ho han de tenir, si molta... són tres temporades, una sèrie ho ha de tenir, això.
Sí, són tres temporades independents, que la pots veure, si vols, la segona, la tercera i després la primera, com vulguis. I potser ha baixat una mica el nivell, però ja et dic, la primera temporada és d'un 10, la segona tranquil·lament d'un 8 i mig, un 9, i aquesta tercera doncs també està força alta, d'un 8 alt.
Carai, has posat aquí uns nivells importants, eh?
Sí. I pels amants dels thrillers i que diuen, no sé què veure de nou que m'enganxi, doncs amb aquestes gaudiran moltíssim.
Doncs mira, ja tenim un bon què per fer al cap de setmana. Senyor Taisencau!
No pensis, corre. Marxem.
Que tinguis un bocat de setmana.
Igualment, Josep Miquel.
Doncs amb tot això, marxem, pràcticament, no, continuem, nosaltres sí que marxem, però continuem tota la informació, evidentment, eh? Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.